A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem de parlar de moltes coses, d'ordenances fiscals, hem de parlar de les platges, hem de parlar... Potser que comencem per aquí, perquè va fer una publicació en Josep Maria Tubau, d'aquelles que li van sortir de dins i que abocaven la publicitat electoral d'aleshores, la CUP, l'any 2011. Aquell vídeo que segurament vostès recordaran era en Víctor Barbagal, era en Víctor, el que estava en un llit, darrere un aparador d'una botiga, i evidentment el vídeo ja s'interpel·lava en aquell moment sobre l'assumpte de la vivenda. Amb l'enllaç a aquest vídeo, en Tubau publicava a Twitter: així ens presentàvem a les eleccions municipals del 2011. Uns anys més tard, la problemàtica segueix sent la mateixa, però amb milers de persones que han hagut de marxar de casa i uns altres que ho acabaran fent. Com a poble, i aquesta és una frase d'aquelles punyents, el que passa és que cadascú la interpretarà d'una manera o d'una altra, però la frase final: com a poble no ens ho podrem perdonar mai. Tubau, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Quina frase final?
Sí, sí, una frase que realment deixa molt clares les intencions, doncs que des de Guanyem Sitges, i particularment jo, doncs veiem, i que realment cal fer una reflexió col·lectiva amb tot el tema que està passant pel que fa a habitatge.
Clar, no poder-s'ho perdonar és dir molt.
Sí, són paraules majors, però creiem que estem en una situació límit. Bueno, per no anar més enllà, doncs fa uns dies la mateixa ràdio Maricel vau fer un tuit on dèieu que
el preu mitjà dels lloguers?
El preu mitjà dels lloguers era 1.400 euros. Havia pujat un 15,5% a l'últim semestre, i això ja diu molt de la situació que hi ha actualment a Sitges.
Bé, com s'arregla això?
Doncs això...
I no sé com s'arregla perquè ens ho puguem perdonar una miqueta, si és que... I aleshores apel·laríem allò, eh? Si la responsabilitat... Evidentment, això és com tota la vida. Segurament hi ha una part de col·lectiva, hi ha una part pels qui tenen responsabilitat de gestionar, de manar, d'aquelles coses.
Doncs anant a la pregunta, com s'arregla? Doncs clarament fent polítiques d'habitatges, però no només a Sitges, sinó a diverses institucions, tant nacionals com estatals. Sense anar més lluny, fa el mes de maig el Partit Socialista es va abstenir i Junts va votar en contra de la regulació dels habitatges de temporada, això al Parlament de Catalunya. Fa menys va ser Junts qui va tombar la regulació al Congrés. Vull dir que clar, cada
sembla que s'encarrila una mica, eh?
Sí, les últimes notícies sembla que s'està encarrilant, però bé, de moment ja han perdut uns mesos que amb la gent que està patint la problemàtica no li expliquis de per què fa tres mesos no, i ara sí. Vull dir que al final totes les administracions han de treballar. S'ha d'escoltar el sindicat de llogateres, que allà hi ha moltes de les persones que estan patint el problema, i després aquí Sitges ens ho hem de fer mirar. Un de cada 10 habitatges són habitatges d'ús turístic, un de cada 10. Vull dir, i després ja no diguem dels temes d'habitatge de temporada. Vull dir, al final tot això el que fa és gentrificar el nostre poble, ens fan pujar els preus del lloguer, expulsen a les veïnes del seu poble i de casa seva, i al final aboca la classe treballadora a la misèria.
És singular això, perquè hem de suposar que tots els grups polítics han de tenir una postura més o menys unitària davant d'això, perquè ens està passant, més d'un pensarà, mira, ens està passant més o menys el mateix que ja es deia en època d'en Pere Junyent, quan Sitges creixia amb nombre d'uns 900 habitants cada any, i també, òbviament, la immobiliària era un sector en absolut creixement, i aleshores també es parlava que hi havia sitgetans que haurien de marxar. Han passat, si no 30 anys, Pere Junyent va arribar a l'alcaldia el 95, o sigui que l'any que ve farà 30 anys, i estem en un debat que de nou torna amb molta força, no?
Sí, jo crec que al final doncs, els governs municipals tenen unes prioritats, i potser hi ha hagut l'error de posar tots els ous al cistell del turisme, i potser s'ha deixat de banda una mica a la gent del poble, i sobretot pel que fa a polítiques d'habitatge. Nosaltres, com a candidatura d'Unitat Popular, ens vam presentar el 2011, i ja vèiem que la problemàtica era aquesta i seria aquesta. Ara sí, ara hem tocat fons, ara tots els polítics estan a favor d'aquestes mesures, però fins ara doncs era un tema que semblava que o que no interessava, o que alguns optaven doncs perquè les immobiliàries i els fons voltors fessin negoci i els diners la mar de bé, en detreniment, una vegada més, de les classes populars.
Guanyem ha estat dur amb el govern en aquesta legislatura, sobretot per entendre que està costant molt la gestió de les noves promocions de vivenda pública. S'ha sabut alguna cosa més sobre això? Perquè des del govern s'ha parlat sempre que hi havia, en aquest sentit, una tramitació administrativa que era més complexa que les anteriors promocions i que per això s'està retardant tot plegat.
Vicenç, nosaltres aquí estem expectants. Estem expectants perquè, si no falla la memòria, el juliol, la exregidora d'habitatge Júlia Vigó i jo ens vam reunir amb el departament, amb el senyor Monasterio, amb la Gasulla i altres tècnics de la casa. Si bé és cert que el pla del local d'habitatge està fet i aprovat, a falta tot el tema dels 488 HPOs, que nosaltres en aquella reunió vam sortir contents i satisfetes pel que ens havien ensenyat, bueno, per la proposta.
És a dir, pel projecte.
Sí, pel projecte, que compte, és un projecte que ja estava treballat en l'anterior legislatura. No és que aquest govern de cop i volta hagi dit escolti'm, fem 488
pisos. Aquest projecte, si no recordo malament, que va venir també d'un concurs públic per trobar idees per, d'alguna manera, modificar l'aspecte del que serien aquests futurs blocs de pisos de promoció pública.
Correcte. I clar, nosaltres vam sortir de la reunió doncs molt satisfetes. A hores d'ara, a punt de tocar el mes de novembre, estem en el mateix punt.
Perquè es va donar un termini o no?
Bueno, a nosaltres ens van dir sí, en aquella reunió, que els pisos estarien abans d'acabar la legislatura. Nosaltres ja podem dir pràcticament...
Els pisos tots?
Bueno, ja estaria tot acabat, sí. Abans nosaltres ja podem dir amb gairebé tota probabilitat que això no serà així. Vaja, haurien de canviar molt, molt les coses i sobretot els tempos. També donem un vot de confiança i, de fet, a partir de la setmana que ve tenim una altra reunió amb els mateixos, bueno, amb el govern, tant amb la Carme Gasulla com amb el Monasterio, i bé, esperem que ens puguin avançar més informació, perquè des de Guanyem Sitges en aquesta legislatura posem tota la carn a la graella, sobretot amb temes d'habitatge, que tanta falta fa i tan urgent és.
Sou socis preferents o no? Aquest concepte que tant s'ha comentat els darrers dies i que va venir de la conversa amb l'alcaldessa Aurora Carbonell quan va parlar dels socis preferents fets per Sitges i Guanyem, pel fet que en el seu moment, en la investidura, saben tots vostès que van donar suport a Aurora Carbonell?
Bé, això diu el govern, que som socis preferents, però a l'hora de la veritat, a vegades doncs, no ens sentim com a socis preferents. Vull dir, un exemple és el de les ordenances fiscals i la taxa de residus, que com a guanyem Sitges ens vam oposar, vam votar no al ple, precisament perquè no s'havien acceptat moltes o algunes de les moltes o totes les demandes, perdó, totes, podríem dir, les demandes que havíem formulat.
Obro un parèntesi, que em permetreu una broma demagògica, absolutament demagògica. No s'hagués cregut mai en Tubau que hagués votat en el mateix sentit que Vox, eh?
No, no.
Mai a la vida, tanco la broma demagògica. Però va passar això i va ser del tot, diguem-ne, singular que el registre argumental no variava massa entre els diferents grups de l'oposició en el sentit de no haver-se sentit escoltats.
Mira, Vicenç, passa una cosa. Jo crec que el govern té un problema i és que està governant com la legislatura passada. La legislatura passada hi havia una majoria de regidors, sobretot al final de,
sí, sí, sí,
a partir de l'entrada del Partit Socialista i el Margalló, hi havia una majoria de regidors al govern. Ara aquesta majoria no hi és, no hi és. I precisament ara és quan més has de parlar, quan més has de pactar. Òbviament, si hi ha una part que no vol pactar, és impossible pactar. Però jo crec que l'actitud de govern i també de l'oposició, que s'ha de dir que també és responsable l'oposició de que no hi hagin acords, doncs jo crec que ens ho hem de fer mirar una mica.
És un bloqueig amb responsabilitat compartida, aquest?
Bé, nosaltres com a guanyem, ja et dic, nosaltres sempre estem oberts a
pactar. Ho dic perquè si el guanyem en aquesta legislatura, òbviament també se sent més lliure, per dir en veu alta, veiem el que veiem i...
Bé, aviam, Vicenç, no t'enganyaré, vull dir, no és el mateix estar al govern que alguna vegada o a vegades t'has d'empassar algun gripau, vull dir, d'això es tracta formar part d'algun govern, però en canvi doncs, estar a l'oposició, doncs realment, com a guanyem Sitges, en aquests moments ens sentim còmodes i crec que som totalment necessaris doncs, per fer que el govern apliqui doncs, més polítiques d'esquerres. Jo crec que al final el govern ha de pensar si vol fer polítiques sociovergents, que per això hi ha uns socis i que s'intentin doncs, entendre amb aquests socis, o vol anar més enllà i fer polítiques d'esquerres, polítiques sostenibles, polítiques doncs, a fi al cap doncs, a favor de la classe treballadora. I això guanyem ens trobarà i crec que s'ha de doncs, buscar altres suports més enllà de guanyem, com podia ser el Partit Socialista.
I creieu que hi haurà aquest suport? Que en algun moment...
Bé, jo veig el Partit Socialista doncs, molt còmode fent oposició al costat de Junts, de PP, de Vox i de Fets per Sitges. Vull dir, no sé, això se'ls ha de preguntar amb ells. Però realment, si volem que les polítiques de Sitges vagin cap a l'esquerra, doncs el PSC jo crec que ha de fer un pensament.
Com que fa un moment ho comentàvem, posem un punt de partida a la negociació de les ordenances fiscals a tot allò en el qual hi ha pogut, no sé si dir, intervenir, guanyem o n'ha pogut parlar. Quan es va començar a parlar de les ordenances fiscals en guanyem i com van començar a veure les coses?
Nosaltres vam parlar amb la Carme Almirall, que aleshores era la regidora que portava el tema de les ordenances, segurament fa un mes i poc. Val? Una vegada més, des de Guanyem, ens vam queixar dient que anàvem a última hora, que anàvem amb les propostes pràcticament sense poder-les modificar, i ja vam avisar que això ens va passar justament l'any passat i que aquesta vegada guanyem no acceptaria una proposta que vingués feta del govern. L'anterior, l'any passat, doncs, es va fer per donar un cop de mà a la governabilitat, però en unes ordenances fiscals que nosaltres mateixos no ens acaben d'agradar, i així ho vam dir al ple. Nosaltres amb aquestes ordenances doncs volíem que pugés el tipus impositiu als hotels fins al màxim, a l'1,23. Des del govern no es va voler fer. També volíem doncs que hi hagués una taxa pels autobusos turístics que entren a Sitges.
Els que parquen al parc de Can Robert?
Per exemple, sí, que baixen, sí. Cotxen a la gent. Més que res, que són mesures que ja s'estan fent en altres municipis.
És a dir, la manera barcelonina, per dir-ho d'alguna forma?
D'acord. Sí, sí. I, de fet, aquest any s'ha aprovat això a l'Ajuntament de Girona, on la CUP, o Guanyem Girona, té l'alcaldia. I bé, hi havia bastantes mesures.
Entenc que entre les propostes de Guanyem hi havia no tocar el tipus impositiu pel que fa a l'IBI dels particulars.
La idea era congelar-lo.
Congelar-lo, sí, i tocar congelar-lo. El que era, el que correspondria als establiments hotelers.
Correcte.
D'acord. I per altra banda, suposo que pel que fa a la taxa d'escombraries, el que va exposar Josep Maria Tubau en el ple era que agradaria, com ja en el seu moment la CUP ho havia anys enrere apostat, una certa, no sé si dir, flexibilització o una progressivitat fiscal també en aquest assumpte.
Sí, al final la progressivitat és el sistema més just que hi ha a l'hora de pagar taxes i impostos. A nosaltres, en aquest tipus de taxa de les escombraries, no l'hem vist per enlloc. Hi havia sistemes per poder-ho fer.
Per exemple,
una podia ser el consum d'aigua. El consum d'aigua marca molt de la...
També. Sí, diguem-ne del nombre de persones en un domicili, també de les necessitats i dels residus que es poden generar.
No té sentit que l'impost de taxa d'escombraries sigui un número per tothom, visquis a Can Girona, visquis al Poble Sec, visquis a Garraf, i tampoc tingui en compte la gent que viu en aquelles mateixes cases. Per tant, nosaltres no estàvem a favor d'aquesta taxa.
I quan ho va exposar a la regidora, quina fou la resposta del govern en aquesta negociació inicial?
Bé, que havien anat tard, que no tenien més marge i que al final no... És que inclús ens van dir que no es podien moure dels 175 euros. Al cap d'unes setmanes...
Què ha passat després del ple?
Clar, en cap d'unes setmanes, i després d'haver estat rebutjat tant les ordenances com la taxa de residus al ple, doncs es veu que aquesta taxa sí que es va poder modificar a 154 euros.
A 154?
Sí. Aleshores dic aquí hi ha alguna cosa que ens perdem. I bé, nosaltres seguim.
És a dir, la proposta després del ple era una taxa d'escombraria rebaixada a 154 euros.
A 154, hi havia més descomptes...
És a dir, més o menys uns 20 euros menys,
sí,
del que estava previst.
Correcte, hi havia... uns descomptes pel que fa a la deixalleria.
D'acord.
Si en una primera instància era, si anaves 10 vegades a la deixalleria, doncs et descomptaven un 20%.
Sí.
Ara hi havia dos valoracions més, que si anaves 5 vegades el descompte era del 10% i si anaves 15 el descompte era del 30%.
D'acord.
A banda de lo que ja s'oferia del carnet blau i el carnet blau
social,
plus,
sí,
o social, que s'intentaria doncs moure els paràmetres i anar a més gent.
D'acord. I suposo que des del punt de vista de l'IBI no es tocava la proposta respecte a la que s'havia fet, eh?
No.
Amb això sobre la taula, Guanyem, què creu?
Nosaltres, amb aquesta proposta, si s'incluïen algunes propostes nostres, com la taxa dels busos que comentàvem,
sí,
abans, o també doncs que el rebut de les escombraries dels pisos turístics, fos més alt que la resta de veïnes, doncs si alguna d'aquestes dues propostes o les dues doncs s'haguessin posat dintre la proposta del govern, nosaltres ens haguéssim abstingut.
Faig una derivada aquí perquè de les dues propostes, la taxa als busos turístics suposo que seria una taxa de nova creació que no seria massa difícil implementar.
Correcte.
Però si no recordo malament, l'alcaldessa Aurora Carbonell va comentar en resposta a l'assumpte dels pisos turístics que no es pot implementar perquè no estan considerats com a vivenda, sinó que estan considerats com a negoci.
Sí, això a nosaltres també ens ho va fer el govern, ens ho va fer saber el govern, però també sabem que a Girona, l'Ajuntament de Girona, s'han aprovat tant a la taxa de residus,
sí, com la de pisos turístics.
Sí.
I com s'ho fet?
Doncs posant-ho a...
No, pregunto perquè, és clar. Sí. Deu haver una manera de fer-ho, doncs.
Vull dir, si a l'Ajuntament de Girona s'ha aprovat, nosaltres, que en principi estem parlant d'una capital de província, que tenen més estudis...
Sí, no estem parlant de l'Ajuntament de la cantonada, no?
Sí, doncs creiem que Sitges també s'haguessin pogut aprovar i posar dintre de la proposta.
Per tant, d'alguna manera, si les ordenances fiscals tornen al ple i s'afegeix aquesta proposta que comentava Josep Maria Tubau, la de la taxa als autobusos i la de la taxa als apartaments turístics, guanyem... Es podria abstenir, com a mínim.
Podria canviar el sentit del vot.
D'acord. Això va per aquí o no? Fins on pot saber Josep Maria Tubau?
Jo, Vicenç, crec que les ordenances quedaran com estaven.
Sí?
Sí, perquè no sé
que
si
no s'arribaran ni a portar al ple?
No, jo crec que no hi ha gairebé temps material i crec que es quedarà igual que estaven l'any passat. Aquest any, perdó.
Anava a dir, per tant, no sé si... El consol per molts sitgetans i sitgetanes serà dir-los que la taxa d'escombraries es quedarà als 66 euros?
Bé, tot sembla indicar que sí, però tornem a lo mateix. Vull dir, al final, l'any que ve, tindrem la mateixa problemàtica. Vull dir, aquí s'ha de moure...
I hem de suposar que corregida i augmentada, perquè el contracte de la recollida d'escombraries serà un contracte de més diners.
Serà diferent, correcte, i serà un nou contracte.
Un contracte.
Però clar, és que això per mi és... I va per tot a l'arc polític de Sitges, eh? El que estem fent és amagar el cap sota l'ala. Vull dir, és no afrontar la realitat i que hi ha una llei europea i una llei estatal que diu que s'han de complir, que s'han de complir una sèrie de requisits.
Però posem els números. Sí, la llei diu que s'han de complir uns requisits i els requisits, per totes les persones que han fet els comptes, acaben demostrant que la taxa d'escombraria s'ha de ser de 175 o de 154 o que l'any que ve serà de vagin a saber què. Això s'haurà de pagar.
No, d'alguna manera s'haurà de pagar.
Ho dic perquè per molt debat polític que hi hagi, els números són els que són i aleshores probablement els entesos també diran no, pareu perquè ens vindrà aquí algú i ens dirà què esteu fent amb els números, que no.
Sí, el que passa que també hi ha una altra variant, que és que ningú sap si no es compleix aquesta...
Quines poden ser les conseqüències?
Sí, quines seran les conseqüències?
Però més d'una casa seva deu pensar, quan tu...
Bé, una vegada més...
No temptis a l'Estat perquè segur que hi haurà conseqüències per alguna cosa. I els autònoms poden pensar, si amb un autònom el poden fregir amb inspeccions, imagina't tu què poden demanar-li.
Sí, s'havia parlat de multes, s'havia parlat dels fons europeus, del Generation Next, vull dir...
En aquesta hipòtesi, per guanyem, millor que es quedin les ordenances tal com estan, que no que acabin aprovades unes ordenances, diguem-ne, que no acaben de complir amb els requisits que es demanaven?
Bé, jo cal dir que des de guanyem nosaltres estem a favor de pujar impostos. Sempre ho hem dit.
Sí.
Vull dir, estem a favor de pujar impostos sempre i quan siguin progressius. Que pagui menys qui menys té i que pagui més qui més té. Si aquesta progressivitat es pot aplicar, doncs nosaltres ho canviarem ràpidament. Ara, si ha de ser el que ha de ser una taxa fixa en el cas de l'escombraria i un IBI pues, com el que teníem, doncs bé, al final, si no s'han pogut arribar a acords, és el que hi ha.
És clar, si amb les ordenances ha passat això, què pot passar amb el pressupost que s'ha d'aprovar, sí o sí?
Bé, el que és l'estadi en què hem de jugar, doncs és un estadi complicat, és un estadi amb fang, és
un patatal.
Un patatal, que la pilota costarà de fer rodar, i que bé, a hores d'ara no han començat les converses pel pressupostos. Entenc que fins que no estigui llest el tema de les ordenances, que al final és el que fa, una cosa va vinculada amb l'altra, doncs no començarem a parlar de pressupostos, però tornem una altra vegada al mateix. Cal diàleg amb tothom, i cal diàleg i ganes d'arribar a acords. I si això no es compleix, tindrem una vegada més el poble paralitzat.
Creu Josep Maria Tubau que els pressupostos poden acabar lligats a una qüestió de confiança?
Doncs és una de les possibilitats, no ens enganyem. Vull dir, si no hi ha pressupostos, hi haurà una qüestió de confiança. Que també et dic, no sé quin benefici pot portar això al poble, siguem sincers. Vull dir, al final jo crec que el millor pel poble és que s'arribi a un acord, que ens sentem tots i totes a parlar, i al final doncs buscar el millor per Sitges, i crec que encara hi som a temps, malgrat el camp estigui embarrat, la pilota no rodi i estiguem acabant el partit.
O sigui, encara que les ordenances fiscals ja n'hi es portin a ple i per tant es quedin sense l'aprovació de la modificació, creu guanyem que d'alguna manera hi ha possibilitat de poder aprovar un pressupost, amb tots els condicionants que suposa també no tenir en compte els ingressos d'una modificació de les ordenances.
Sí, és complicat, però jo crec i s'han d'esgotar totes les possibilitats. Nosaltres guanyem, estarem enganxats a la cadira, tant amb el govern com a qui s'hi vulgui afegir de l'oposició.
Us esperàveu
que el ple... Perquè Sitges ho necessita.
Us esperàveu que el ple de les ordenances acabés així?
Sí.
Sí?
Sí. Sí. Nosaltres estàvem convençuts, perquè al final, vull dir... Tu ja veus les cares... Jo, a l'arribar al ple, ja vaig veure les cares que feia tothom, i mirant els ulls, moltes vegades ja saps el que va passar. El que sí que no vaig entendre va ser com el govern no va fer cas a la petició que feia el regidor Luismi de retirar el punt. Jo crec que això potser hagués estat el millor per tothom.
És a dir, hi havia aquells 6 dies de marge, si no recordo malament, va dir Luis Miguel García, sí, de poder aprofitar aquells 6 dies i...
Sí, jo crec que no hagués estat, bueno, que hagués estat una de les solucions. Però bé, al final el govern doncs no ho va considerar oportú. Crec que va ser un error, però bé, al final ens trobem en la situació que ens trobem, i repetim, guanyem Sitges, no s'aixecarà de la cadira del govern per negociar-ho, esperarà aviam si algú de l'oposició doncs també vol negociar i arribar a acords, i al final doncs buscar una solució conjunta pel poble de Sitges.
Aprofitant el que va passar en el ple i aprofitant el que diu avui l'Eco, primer, us vareu creure l'explicació de Carme Mirall?
Sí, jo amb la Carme, a part, tinc molt bona relació personal, vull dir, sí, amb la Carme ens la creiem.
Segona part, què us sembla la creació d'una regidoria per entitats i esdeveniments?
Bé, doncs bueno, jo crec que és una cosa que fa falta, ho valorem positivament, creiem que la persona que ho pot portar està bastant marcada, creiem, però bueno, el govern ja...
Marcada en quin sentit? Més enllà del color?
No,
que
és una...
en el sentit que és una regidoria feta més o menys a mida de l'experiència de la persona? O...
Jo crec que és una persona que ha treballat amb les entitats, que hi ha estat...
Que és coneixedora de...
Sí, que ha estat molt al darrere, que jo quan me l'he trobat en altres àmbits, doncs realment ha estat un plaer treballar amb ella, ha estat resolutiva, ha facilitat molt les coses, cosa que no puc dir d'altres departaments.
Com per exemple...
És igual, ja són coses del...
D'acord, el departament és igual.
Del passat.
D'acord, d'acord. Però en aquest cas, Montse García, des del punt de vista de la disposició, de la resolució de problemes...
I una cosa molt important, sí. És una regidora que es coneix la casa. I això ja és un cert avantatge respecte a altres regidors que potser no se la coneixen tant.
D'acord.
Jo espero que, si finalment acaba sent la Montse Lila, doncs que ostres, pues, que li vagi molt bé, que treballi molt, perquè és una persona que pencaire, que penca, i precisament doncs això és una de les coses que potser fa falta també en aquest govern.
Veu deixar anar una frase, precisament. Sí, home, sí. És que, esclar, la frase va sortir així. Va sortir així. Com qui no vol la cosa, li va sortir a Tubau dient que quan guanyem ja estava al govern, ja veia, diguem-ne, gent que no treballava, diu, i això ha anat a... Vaja, com si hagués anat a més.
Bé, nosaltres creiem que mai n'hi ha prou de treballar pel poble. I que un regidor...
Quan deien gent, recordem que referia a regidors, no referia a personal, referia a responsables polítics.
Creiem que fa falta més treball. Vull dir, això...
Què vol dir això de més treball?
Bueno, doncs més implicació, estar més hores si fa falta, vull dir, prioritzar molt les feines, vull dir, potser a vegades un regidor de govern no ha d'estar tan... focalitzat als actes i ha d'estar més al despatx i també trepitjant carrer però mirant com funcionen les coses. O sigui, sí, anar als actes, ja ho fem els de l'oposició pràcticament, que és el que, una de les coses que podem fer.
Esteu a punt de dir menys fotos i més carrer.
Bé, ben trobat.
Sí?
Ben trobat.
És que, esclar, ho heu posat tan en safata que dius, bé, deu anar per aquí, això.
Però ho has dit tu, Vicenç?
Ja ho sé, ja, sí. Ho he dit jo. Mira, què hi vols que t'hi faci? Però és que m'ho heu posat amb safata. Però la reflexió final anava per aquí. Això ja ho veieu a l'anterior legislatura i ho veieu en aquesta.
Bé, això ho hem comentat doncs, amb les regidores que teníem a l'anterior legislatura. Vull dir que faltava una mica més. I, ostres, jo crec que ara, precisament, un govern amb menys regidors, doncs encara has de fer un sobreesforç i encara s'ha de treballar més. Però bé, ja et dic, al final es tracta d'impressions, és la impressió que ens dona,
sí, sí.
Que ens dona a nosaltres.
Però diguem aquelles impressions de més diàleg i més treball.
Sí, sí.
Al final... Bàsicament, Què es pot fer amb Kansas Picnic i Club de Mar, que van ser protagonistes també del ple de setembre, no de l'extraordinari de les ordenances, sinó de l'anterior, amb aquesta estratègia del govern de plantejar la sol·licitud perquè siguin declarats béns culturals d'interès nacional per salvaguardar, per dir-ho d'alguna forma, aquesta part del front marítim?
Com són les coses, Vicenç? Perquè ara hi ha unes sentències i que ara... tothom o ningú no vol complir. No sé què passaria amb altres temàtiques si hi haguessin sentències i no es volguessin complir, però bé.
I ara estiraríem del fil, que la vivenda és un dret constitucional, també.
També, també.
També.
Correcte. Bé. Però mira com canvien les coses, depèn del tema que toquis. Bé, per nosaltres, per Guanyem, la solució passa doncs perquè la platja... doncs recuperi el seu espai natural en favor de la sostenibilitat, del medi natural, i així doncs que també tinguem unes platges que tant demanen alguns amb sorra.
És a dir, plantejaríeu l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar?
No sé si l'enderroc, però sí que la platja ha de recuperar el seu espai. S'ha de mirar com es faria. Potser no cal enderrocar-ho tot, perquè al final també hi ha edificis catalogats, que en queda ben poc, també, s'hauria de fer...
De dos edificis originals.
Sí, sí. Vull dir, que en queda ben poc, potser es podia fer una part, s'hauria de mirar, s'hauria de fer un estudi. Però per Guanyem, el que tenim clar és que aquell espai ha de ser per gaudi de la gent del poble i en cap cas està privatitzat. Vull dir, ho tenim claríssim des de Guanyem. Una, el problema s'ha de solucionar sosteniblement i que el medi natural recuperi el seu espai. Dos, creiem que els edificis en, en catalogació doncs s'ha de fer un estudi per aviam què es fa. I després, i una altra cosa que posem sobre la taula és que potser, i sent una cosa tan important pel poble, nosaltres es guanyem, proposem fer una consulta al poble de Sitges respecte en què s'ha de fer en aquest espai.
És a dir, l'ús futur d'aquests espais, voleu dir?
Sí, correcte.
Més enllà, òbviament, de les concessions que defineixen.
I, al final, jo crec que és un lloc que això considerem tot important pel poble, per la seva gent, defineix molt els sitgetans i creiem que també ha d'estar el poder en mans dels sitgetans del que es fa a Pícnic, Kansas i Club de Mar.
Guanyem i tindria algun plantejament per allò de dir, mira, es podria fer o allò seria un bon lloc per...
Bé, nosaltres ara per ara no tenim cap plantejament, sí que tenim clar a qui ha d'anar destinat aquest espai. Creiem que no pots seguir en mans privades i creiem que cal, com dèiem abans, recuperar l'espai doncs, de platja, de passeig i que la gent ho pugui disfrutar indistintament de...
Ahir comentàvem la proposta de Sant Antoni de Calonge, que d'alguna manera també ha rebut el vistiplau de, perquè tothom ens entengui, de l'home de costes que va ser Sitges en les diferents trobades que hi ha hagut, que és bàsicament l'aportació de sorra i la creació de dos espigons, un dels quals serà la perllongació de l'espigó existent fins a una llargada important. Bé, perquè hi ha pobles que directament aposten amb el Ministeri per l'aportació de sorra i la construcció d'espigons.
Bé, nosaltres... amb aquest tema de l'aportació de sorra doncs hem estat des d'un primer moment claríssimament
posicionats.
Vull dir, de fet, al final hauríem de parlar què ha passat amb la sorra que s'ha posat a la platja de Sant Sebastià. Vull dir, de la sorra que es va posar, més de la meitat ja no hi és. Vull dir, ens hem gastat molts diners, perquè al final això ho paguem als sitgetans, també, vingui del Ministeri, vingui de la Generalitat o vingui d'on vingui, això al final ve de diners que paga la gent de Sitges, i per nosaltres que hagi marxat més de la meitat de sorra ens sembla un malbaratament de diners públics espectaculars, quan els veïns i les veïnes de la platja Sant Sebastià i la gent que hi anava ens han dit que no feia falta, que amb la sorra que hi havia ja n'hi havia suficient, i més fent-se aquesta aportació que en cap cas és sostenible a mitjans de juliol, que és quan més presència hi ha de veïnes a la platja.
Per tant, en aquest context, i tenint en compte que s'ha format la taula de gestió del litoral i que s'ha estudiat força i que es continua estudiant i continuament hi reunions d'aquesta taula, per guanyem el plantejament continuaria sent, ho exagero, a males no tocar res?
No tocar res no és la solució. No és la solució. S'han de buscar solucions, però solucions sempre i quan siguin sostenibles. Vull dir, per fer aportacions de sorra no toquem res, això està clar.
Vull dir... És a dir, abans que determinades solucions, millor no fer res, però no ens podem quedar sense fer res.
Correcte. Vull dir, al final, mira, una de les solucions, per exemple, també podia ser doncs, l'ampliació de la platja que dèiem del Pícnic, Terramar, i això, si la platja recupera el seu espai natural, en aquella platja no mancarà sorra. Perquè ja el problema que hi ha és el reclanteig que hi ha on acaba el passeig, diguéssim, de pedra, sí. I que aleshores hi ha l'espigó...
El calaix.
Que arriba, clar, el calaix, correcte. Això és el problema, un dels problemes que es troben aquelles platges. I per la falta de sorra. Però és clar.
I per aquells que li puguin dir a tu, escolta'm, però alguna cosa s'ha de fer, però ja, perquè estem donant voltes això des de fa.
Sí, és cert. Hem de fer alguna cosa, però hem de fer una cosa que va en criteris mediambientals i en criteris sostenibles. Vull dir, fer una altra cosa que no sigui això és anar en contra de les lleis, és anar en contra del progrés i és anar en contra de la vida i de la gent.
Tornem a l'inici, ja que estàvem amb les taxes i tot plegat. El servei d'escombraries i el servei de neteja val allò que costa?
Bé, Vicenç, jo no sé si val allò que costa o ho deixa de valdre.
Veus Sitges més o menys net, més o menys brut?
Jo el que veig és que una falta que tots i totes reciclem més, vull dir, hem de fer un pas endavant. Perquè reciclem més també hi han d'haver uns canvis en la manera de fer aquesta recollida. Vull dir, aquí al final és una cosa compartida, ens hem de posar les piles tots, ens hem de posar les piles als veïns i veïnes, però sobretot també qui s'ha de posar les piles és l'Ajuntament amb el nou contracte i els tipus de neteja que han d'haver-hi.
Us han comentat que aquest nou contracte pujarà a la vora de 10 o 11 milions d'euros?
11 milions i mig. Sí. Vam fer una reunió on estàvem tots els partits presents. Ens van mostrar bé, les diferents modalitats del contracte.
I què us va semblar?
Bé, nosaltres personalment ens va semblar bé, tot i creiem que queda curt.
Queda curt.
Sí. Amb tot, nosaltres seguim dient que nosaltres creiem que el servei de neteja hauria de ser o municipalitzat o, si no hi ha les eines necessàries, que en aquest moment no hi són, mancomunat.
El que passa és que Vilanova ho van municipalitzar, millor dit, i ara l'han tornat a externalitzar. Era la neteja viària. No tot el servei sencer, però una part del servei el van municipalitzar i han acabat externalitzant-lo.
Sap el que passa, Vicenç?
Què passa?
Que el Partit Socialista és el campió de les...
Les externalitzacions.
De les externalitzacions. I aquí ens ho vam trobar, aquí Sitges. Vull dir, aquí al final hem anat perdent serveis. Toquem fusta, que la ràdio continuï sent municipal, Vicenç. I bé, i així ens trobem en molts dels casos. I no només el Partit Socialista, també recordem que amb el govern de la nova majoria de Miquel Forns, doncs es va perdre el rusc també d'alguna manera. Vull dir, aquí tots han tingut la seva part de culpa i bé, al final ens hem quedat uns quants defensant la municipalització, però bé, és el que hi ha.
10 minuts i seran les 11. Josep Maria Tubau, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.